I un dia més tenim el nostre Ser Història, el Ser Història que, com sempre, ens acompanya David Gómez de Mora, que cada setmana ens porta un tema nou. David, què ens portes avui?
Hola, bon dia, Albert. Avui voldria parlar de la ceràmica traiguerina, o de traiguera, concretament.
Una ceràmica que segurament ens sona a tots, perquè la tenim molt a prop i hi ha molta gent que va allí a comprar-la. Explica'ns una miqueta.
Bé, és un producte amb moltíssima història i avui el que voldria fer és comentar algunes curiositats, dades, referents a aquest producte que, com dic, té moltíssima història. En la població veïna de Traiguera, a dia d'avui encara podem apreciar la permanència d'un dels productes, jo diria, més autèntics i tradicionals de les terres de la nostra comarca i que han sobreviscut amb el pas dels segles. És per això que, com comentava abans, avui podríem dedicar un programa més concretament a aquest tipus de ceràmica. Cal indicar, prèviament, que per a l'elaboració d'aquest producte requeria de tot un procés que singularitzava l'ofici d'entrevisaire. Així doncs, la matèria prima s'extreia prèviament d'una terra idònia per a la seva producció, la qual, com sabem, se trobava ja en el que seria la zona de les afores de la localitat, en quantitats bastant destacables, per a després transportar-se, triturar-se amb corrons i, finalment, col·locar-se en una pila gran amb aigua on s'estovava i preparava per al procés que acabaria donant-li eixa forma. Quan el fang s'estreia, es deixava secar un temps, dividint-se en trossos abans de pastar-se, i per a extreure's a l'aire de l'interior de lo que seria el que té dins del fang, i aire que queda dins, primer es pasta i posteriorment passa el torn. És a dir, hi ha tot un procés que, com dic, els terrissaires coneixen molt millor que jo i que al final és el que ens permet que després d'aquest treball, una vegada realitzat el tipus de peça, aquesta s'oreja en un lloc tancat i ja comencem a veure eixa ceràmica que tindrà una sèrie de característiques i que són les que comentarem. Algunes parts, com per exemple el que anomenem els pitorros o les anses, es van afegint a el que seria la peça principal, és a dir, és algo característic del món del terrissaire. Si es desitjava, per exemple, realitzar alguna incisió en finalitat decorativa, aquesta, òbviament, havia d'efectuar-se quan la peça estava fresca en el moment de tornejar-la, ja que és el moment més idoni per a poder deixar eixa empremta o marca. Posteriorment, aquestes peces hauran de deixar-se assecar al sol, així com també a l'ombra si són peces fines, per a finalment passar-se al procés de cocció. Aquestes s'apilen en els forns i després d'un dia aproximadament ja estan llestes per a poder extraure's. Bé, pel que fa a tot el que seria aquesta producció, hi ha que dir que antany el manteniment dels forns era una tasca molt dura, ja que havien d'estar a una temperatura de 900 graus i aquests s'alimentaven gràcies al foc de la llenya. Posteriorment, durant un o dos dies, el forn es deixava refredar i finalment aquestes peces se podien extreure. Aquestes eren venudes en els mateixos tallers de les poblacions, com el cas de Traiguera, on eren transportades, bé, per exemple, a través de traginers que mercadejaven el producte en localitats més llunyanes, o per veïns que moltes vegades, quan baixaven, per exemple, a municipis com el nostre, a Vinaròs, doncs, o se feien transaccions, s'intercanviaven, és a dir, la gent antigament ja sabem que tot no era comprar. Moltes vegades se'ns podien oferir uns productes i nosaltres a canvi donar uns altres. És a dir, això ha sigut algo propi de la història de qualsevol cultura. La funcionalitat de les peces anava variant, ja que aquestes podien emprar-se bé per a emmagatzemar aigua en grans càntirs que les dones portaven des de les fonts, amb una increïble habilitat, també hi ha que dir-ho, per a mantenir-los en equilibri amb el càntir mentre el portaven sobre el seu cap. Així com també com a cassoles de fang o també una altra utilitat que tenien era el de preservar els aliments en forma de conserva. La història de la ceràmica traiguerina està documentada des de fa més de 7 segles que sapiguem, encara que, com bé apunta l'historiador Joan Ferrer Sinós, que és per a mi ara mateix el major expert que hi ha en aquesta matèria i que ha fet l'únic treball que se coneix monogràfic sobre aquest element i que recomano i que es titula Patrimoni Terrisser de Traiguera, 700 anys de canterers, és molt probable que, com a mínim, les seves reminiscències ja procedisquen d'un període que ens portaria a l'època de domini musulmà, en el qual, com sabem, aquest territori estava poblat per diferents comunitats rurals en les quals, evidentment, ja es treballava amb l'argila. Seguint el llibre d'aquest autor, val? Perquè com dic és l'obra referent per a averiguar una miqueta la història d'aquest producte, aprecien com aquesta ceràmica guarda molts elements decoratius que en recorden a la producció d'època ibèrica, tal com succeeix amb els càntirs i el que també s'anomenen els marraixons traiguerins. L'explosió d'aquesta elaboració dels tallers artesanals en aquesta localitat, en Traiguera, es produeix més o menys durant la segona meitat del segle XVI, fase en la qual Ferrer Sinós detecta una multiplicació substancial dels tallers d'artesans i que reflecteix, per exemple, en els registres de la documentació històrica que es conserva del municipi, l'èxit del qual ha de relacionar-se segurament amb el santuari més important de la zona que tenim en l'àrea nord de l'àrea prelitoral castellonenca i que no per designis de l'atzar estava a Traiguera, parlem concretament del santuari de la Font de la Salut. La ceràmica traiguerina es reconeix fàcilment pel seu estil d'elaboració, en el qual s'empra un pinzell de 6 o 7 puntes corbades, a diferència de, per exemple, les 5 que veurem a Tronchón i que juntament amb la producció de la galera són, per dir-ho d'alguna manera, les més esteses que hem tingut històricament pel nostre territori, tenint, òbviament, una prevalença per la seva proximitat i tradició la ceràmica traiguerina en l'àrea nord de Castelló, però no per això excloent a les altres restants. Com podem comprovar, a través de documentació de l'arxiu, per exemple, del Regne de València, que jo això m'ho he trobat, relativa a Peníscola, o en el cas dels registres del Fons Documental Municipal de Vinaròs, aquest producte era abundant i propi de les famílies de llauradors que l'aprofitaven com a ceràmica domèstica. És a dir, jo he vist, per exemple, ara me ve al cap una referència documental del segle XVIII del Fons d'Escrivania de l'Arxiu del Regne de València, un trasllat d'un testament d'un peniscolà, d'un avantpassat nostre, i ell esmena entre els seus productes doncs, ceràmica de Traiguera. A banda, és algo molt habitual el remarcar l'origen del lloc. Ara, per exemple, estava investigant municipis de la província de Cuenca i és típic lo de ceràmica de Talavera, ceràmica d'Alcorcón, és a dir, sempre donant lloc ahir a aquesta dada de la referència de la procedència geogràfica del producte. N'hi ha que dir que aquí, evidentment, per la proximitat, la ceràmica traiguerina resultava més econòmica i a banda tenia una molt bona consideració per la gent de la zona, n'hi ha que dir-ho, tal com veurem, com dic, a través d'aquesta pervivència de la seva producció durant moltes centúries. Entre la producció podem destacar el que es coneix com l'alfàbia o gerra de boca ampla, una peça de terrissa típica de Traiguera, que és de l'època de la Baixa Edat Mitjana, i que està feta de pasta rosada i té el coll vertical, així com també el que anomenem com la gerra de la Font de la Salut, que és una peça de terrissa típica de Traiguera en l'època de la Baixa Edat Mitjana, que està feta de pasta de color roig fosc, forma troncocònica i sense pintar. Aquesta normalment servia per posar-hi oli i tot això sense oblidar el tradicional bací, el canter, el canelobre, el caduf, la olla i altres productes que en conjunt manifesten eixa gamma e importància singular d'aquest producte, com dic, en tants segles d'història. Per a més informació, recomano, com he dit abans, consultar l'obra de Joan Ferrer de Sinós, que es va publicar en 2006, en la de Patrimoni Terrisser de Traiguera, 700 anys de canterers, d'Onada Edicions, que té més de 200 pàgines on se tracta la qüestió i que, en la meva opinió, com he dit abans, és fins a la data la millor obra publicada on s'estudia la història de la ceràmica de Traiguera. I jo ho dic, aquests elements són essencials per a comprendre també aquesta societat de l'època com vivia, perquè quan vas a un testament del segle XVII-XVIII i veus que els nostres avantpassats ja esmenen com a productes dels seus béns, doncs la ceràmica de Traiguera t'està indicant molt, t'està parlant d'aquesta història que ja va més enllà de la zona local, sinó de com estem connectats els pobles de l'actual comarca del Maestrat.
I hi havia així famílies destacades o riques o que amb el temps destaquessin sobre altres i que, per tant, poguessin tenir edificis significatius a Traiguera o a Vinaròs, si baixaven a Vinaròs. Alguna família així, doncs, que...
Sí, a veure, clar, jo he investigat la noblesa i l'edit vinarosenca i peñiscolana, però així, parlant de memòria, per exemple, en Traiguera, els Caperó. Els Caperó són, per exemple, una institució a nivell local, són possiblement una de les famílies més fortes que hi ha en la història d'aquesta zona de Traiguera i juntament en altres que acaben fent aliances matrimonials que al final van sempre més enllà de l'escala local. Per exemple, t'estic parlant ara de memòria, recordo un document de noblesa del Cesteller de Vinaròs que noblixen entre els segles de 17-18 i aquesta família, per exemple, entronca en els Caperó de Traiguera. És a dir, al final les èlits locals, les que tens, per exemple, en municipis com Vinaròs, són moltes vegades les mateixes que tindràs en altres zones de la zona perquè acaben convergint en un nucli. saps? Una cosa és l'origen de la família, però després les veus desperdigades per diferents municipis. És a dir, a millor el que és la casa solariega la tenen en el lloc d'on procedeix l'origen de la família, però després veus que a través dels enllaços estan en altres llocs. I evidentment els Caperó, parle ara de memòria, són possiblement una de les més fortes que hi ha en la història de Traiguera.
I hi ha documentació de l'exportació d'aquest producte, que on anava, quins mercats se solia orientar, si cap a Barcelona, València, interior...
N'hi ha que dir que és una producció d'àmbit no local, però no és que, per exemple, s'exportara o tinguera una fama com podria ser la ceràmica de l'Alcora, val? És a dir, és una ceràmica molt de la nostra terra, molt identificativa del camperol, del ramader, del maestrat, que sí que és veritat que, per exemple, té una expansió més enllà com podria ser l'àrea de Castelló, és a dir, tenim referències inclús de tot el que seria la part del perímetre del sud de Tarragona, és a dir, sud de la nostra comarca. Però, clar, no és un producte, per exemple, de gran importació. Com te comentava abans, ahir estava llegint-me testaments de la Castilla del segle XVII i mai veuràs ceràmica de Traiguera, veuràs pues, ceràmica d'altres llocs. És a dir, és una ceràmica que va més enllà de l'àmbit local, però, clar, no té una producció, com diríem avui, internacional. És a dir, està feta per als llauradors del nostre territori, de la nostra gent.
És més de proximitat, vaja.
Sí, i damunt el públic, que, com dic, el consumidor que tenia aquesta ceràmica era gent de classe mitja, és a dir, és una ceràmica domèstica del poble, de la gent que treballa al camp, la gent que té diners, i això sí que ho he pogut comprovar, així a la nostra zona, per exemple, la família més benestant de Peñíscola del segle XVIII té ceràmica de l'Alcora, és a dir, evidentment a partir sobretot del segle XVIII, que és quan eclosiona, no? quan emergís aquest tipus de ceràmica més de qualitat o de luxe. És a dir, la ceràmica de Traiguera tenen que veure com algo més domèstic, val? Del poble.
I s'ha documentat en quina època la ceràmica de Traiguera va tenir la seva màxima producció, que hi havia més tallers, el punt àlgid, no?
Sí, és el que dia abans, quan Ferreres i Nos fa el seu estudi, i sobretot remarca que durant la segona meitat del segle XVI parla de memòria, no sé si hi ha més d'una dotzena o quinzena de tallers de terrissers en Traiguera. Això t'està parlant ja de la importància. A banda, és un producte que se traslladava de manera generacional, és a dir, per exemple, si ton pare era terrisser, tu pràcticament acabes heretant l'ofici. Inclús hi ha dinasties, hi ha llinatges, cognoms molt concrets que estan vinculats en aquestes famílies que des de, com a mínim, el segle XVI han estat ahí vinculades, i precisament Ferreres i Nos fa aquesta connexió entre aquests cognoms i aquestes famílies vinculades en el sector.
I la matèria prima, parlem de la matèria prima. D'on havien els jaciments o canteres? És que no sé exactament quin nom podria dir-se.
No, la terra. Precisament, ahí està la clau. Al voltant de Traiguera hi ha el que serien punts on la tipologia del sediment és la més propícia per a poder treballar després i fer esta ceràmica. És a dir, al voltant, que ahí està la clau, que no hi ha que fer grans desplaçaments. I això segurament també és un factor que ha determinat que, per exemple, en aquesta zona no hi ha un punt àlgid d'aquest producte. És també un factor a tindre en compte.
Clar, perquè que sigui a Traiguera i no sigui a un altre punt també deu ser significatiu, no? La facilitat...
Hi hauria que, això és una qüestió que hi hauria que veure un poble per poble, sincerament. Jo això ja ho desconec, però sí que és veritat que te puc comentar que en el cas de Traiguera tenen el producte a l'abast al costat de casa, com aquell que diu, i això, evidentment, pues, és un punt molt a favor.
I actualment ja el que és la ceràmica, que ja s'utilitza menys, en cuina, pues ja deu ser més un producte més de decoratiu, no? Que també pot tenir la seva funció pràctica, però bueno...
Encara hi ha algun taller, vull dir, encara hi ha algun productor de ceràmica en Traiguera, però sí que és veritat que no té res a veure en el que hi havia segles enrere. Pensa que ara, en tot el que és l'àmbit de la construcció, evidentment, ja no consumim ni tenim els materials que hi havia fa segles enrere, és a dir, ara hi ha una gran varietat. I, evidentment, la gent pues, no va a la font a carregar en el canteret l'aigua. És a dir, s'ha anat perdent, però des del punt de vista etnogràfic és una riquesa brutal el que tenim ahí. És a dir, és un element, a banda, molt identificatiu, sobretot per aquestes ratlletes, no? I aquesta decoració de la ceràmica de les 6 o 7 franges, que també al final acaba sent un distintiu una miqueta d'aquest producte, la decoració panteixa.
Sí, no, és la veritat que hi ha molta gent que va a Traiguera a adquirir aquests productes. Jo, personalment, quan hi he anat alguna vegada, a Miravet, a veure, que s'ha dit Miravet, aquí a zona de Miravet també hi ha molta, molta tradició alfarera i la gent en grans naves i que veus ahir com estan produint i estan exposades al públic per comprar molts de productes que decoratius o que siguin també útils de cuina encara. Vull dir que realment ja hi ha una demanda, però ja suposo que ja no és la demanda d'antany, no? És una cosa pues, més als hàbits actuals i costums actuals.
Sí, sí, no, és una ceràmica que ara moltes vegades pues, té aquesta funcionalitat ornamental, no? De...
Els cossiets, per les plantes...
Correcte, sí.
O altres.
Així és.
Pues, moltes gràcies, David Gómez, que avui ens has parlat de la ceràmica treguera, dels orígens, de l'evolució, i t'esperem la setmana que ve amb un tema nou.
Gràcies, Albert.
A tu.